Centre Castellet, en sentit nord, també talla un carril. A les carreteres de l'àrea metropolitana hi queda molta congestió a la C58 en els dos sentits des de Montcada, especialment en sentit nord a Ripollet, també a Sant Quirze durant 3 quilòmetres cap al sud. La B23 registra encara moltes cues durant 7 quilòmetres entre el Papiol i Sant Feliu en sentit Barcelona. I finalment a les rondes la B20 ha anat molt plena tota l'hora punta per dues incidències ja normalitzades, tot i que queda un tram encara de 8 quilòmetres en sentit sud des de Santa Coloma i el Nus fins a Vallcarca i Sant Gervasi. Més congestió de l'habitual també a la ronda litoral des del Bon Pastor passant pel Nus del Besòs i fins a la Ciutat Vella també en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 dient que, si us plau, ens donguin una aspirina o un ibuprofè per aguantar el mal de cap d'aquesta senyal que diu el Jordi Armenteres que fa, que dura durant 5 minuts, però que se't fot el cervell. Escolteu. No, no, això d'aquí dalt. Escolta, escolta. Armenteres, això és així cada vegada? Sí.
Sí, 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 clar. O sigui, aquí el tema és que aquesta senyal dura 5 minuts perquè és el temps màxim que s'està des del lloc més llunyà a l'hemicicle per poder arribar a votar, i per això dura 5 minuts, Basté.
Bueno, però ja en portem 6 perquè són les 9 i un minut i això està a punt de començar, però acaben els apunts aquí al Món RAC1. Fins aquí els apunts.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i 2 minuts. Un moment, sisplau, abans de tirar la sintonia de la tertúlia. Jordi Armenteres, Arnau Mañé, Jordi de Planell des del Congrés dels Diputats, amb Adrià Santasusagna, Sílvia Solanes i Laia Colomer des del Parlament de Catalunya. Primer el Congrés, perquè en aquests moments, Armenteres, estem esperant l'arribada de Pedro Sánchez, o hi ha arribat?
Jo no l'he vist encara. Sí que és veritat que en aquests moments està arrencant el pla, per tant deduiríem que està assegut ja al seu escó. De fet, Francina Armengol en aquests moments està obrint aquest ple d'aquest dimecres.
Les anuncio que la votació no se producirà antes de les 12 hores.
És la previsió que fèiem, que dèiem al voltant de quarts d'una al migdia començarà aquesta votació, tenint en compte qui ha d'intervenir al llarg d'aquest matí: portaveus de Bildu, PNB, Grup Mixt i Partit Popular, que van de cridar Mercè Piruela, portaveu de Bildu, que serà la primera a intervenir. Això de fer una previsió de votació és una mica estrany, perquè Feijó té tant temps com vulgui, però vaja, a partir de quarts d'una...
Què passa, de Planell? Què passa?
No ha arribat Pedro Sánchez encara, eh? Està a punt de començar aquesta segona sessió del debat d'investidura, però Pedro Sánchez encara no està assegut al seu escó.
Molt bé. Anem al Parlament de Catalunya. Ha començat a parlar Salvador Illa. Hola, Adrià Santasusagna, bon dia.
Hola, bon dia. Què? Doncs sí, ha començat ara mateix Salvador Illa i la idea central del seu discurs serà dir que no és Catalunya la que està fallant, sinó que el que falla és el govern de la Generalitat.
Quin exemple, sobretot en contraposició al que està passant a Grècia, creuen vostès que dona un país que acorda i pacta amb representants dels treballadors i dels empresaris una reforma laboral que, tot millorant les condicions dels treballadors situa l'atur a Catalunya al 8,4%, la taxa més baixa.
Serà un discurs en què Salvador Illa preveu passar de punteta sobre el tema d'amnistia i referèndum. De fet, ja ens explicaven que no era el debat de política general un lloc on parlar sobre les negociacions de la investidura a Espanya. Per tant, centrarà bona part del seu discurs en carregar contra l'acció de govern. Bàsicament és el que farà de Salvador Illa.
O un país on va cineasta Carla Simón és Premi Nacional de Cinematografia 2023 de l'Acadèmia del Cine, la científica Pura Muñoz Cánovas, que ha exercit bona part de la seva carrera a Catalunya, és Premi Nacional Santiago Ramón y Cajal de Biologia el 2022 i l'economista Mònica Martínez és Premi Nacional de Recerca per Joves Clara Campoamor aquest 2023.
Què passa, de Planell?
Ciències Econòmiques i Socials.
Que ara sí que ha arribat Pedro Sánchez. Catalunya, havia arribat al Congrés ja a 3:45 del matí, però encara no havia entrat a l'hemicicle. Ara sí que l'hem vist asseure's al seu escó ja amb la intervenció de Mercè Aizpurua de Bildu encetada.
Arnau Mañé, des de la teva posició, què passa al Congrés?
Doncs això, veiem que entra a Pedro Sánchez ara mateix a l'hemicicle. També han entrat tard, per exemple, Maria Jesús Montero, Bolaños, Lluís Planas, una mica la plana major d'aquest govern espanyol. També alguns diputats de Vox i el PP que tot just a les 9:05 entren ara a l'hemicicle.
Val, ara de seguida anirem a la tertúlia, però abans, important. Laia Colomer o Sílvia Solanes, em podeu explicar el timing del que passarà al Parlament de Catalunya aquest matí?
Sí, mira, doncs ara cada grup té 30 minuts per fer la seva intervenció de major a menor. Per tant, comença el PSC, seguirà Junts, Vox, la CUP, el Comuns, Ciutadans, el PP i tancarà Esquerra, i després el president pot respondre als tots junts o anar responent grup a grup. Què passa si responen grup a grup? Doncs que cada grup té dret a rèplica per 10 minuts. Per tant, calculem aproximadament que la cosa pot ser una hora per grup, a grosso modo. Després, quan s'acabi la sessió, que això més o menys serà 7-8 de la tarda, tenen mitja hora els grups per presentar les propostes de resolució. Les propostes de resolució són els textos, aquestes bones intencions, que es votaran divendres. I demà deixaran tot el dia per pactar entre els grups aquests textos, per veure si n'hi ha algun de pactat. Però de moment, això, ara tenim mitja hora de Salvador Illa i després Junts per Catalunya.
Ens farem un resum també del que pugui passar i del que es pugui dir al cap de l'oposició al Parlament de Catalunya. I Arnau Mañé o Jordi Armenteres, quin és el guió que hi ha per aquest matí aquí al Congrés?
En aquests moments està intervenint Mercè Aizpurua, la portaveu de Bildu, ha anunciat, tampoc és cap sorpresa, un no rotund a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, més atillat del PP de ser un partit que frega la marginalitat política. Tan bon punt acabi, no sabem si Feijóo respondrà a Aizpurua o esperarà que intervingui PNB per respondre'ls en paquet, com va fer ahir amb Esquerra i Junts. A partir d'aquí, grup mixt, el grup mixt aquest any és molt petit, però tenen mitja hora, és només UPN, BNG i Coalició Canària, i també una intervenció del PP, Cuca Gamarra. Això és el que ens situa en aquesta votació cap a 1:15, més o menys.
Molt bé. Són les 9:07. Ara sí, comença la tertúlia al Món a RAC1.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i el periodista Ramon Rovira. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Saludem. Anna Gómez, què tal, Anna? Bon dia, bona hora.
Bon dia, Jordi.
Hola, Ramon Rovira, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, Xavier Melero, com estàs?
Letrado. Bon dia, encantat.
Igualment, Mònica Hernández, què tal, Mònica?
Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, bona hora. Estem aquí a Madrid, estem aquí al Congrés veient l'hemicicle. Núñez Feijóo fa cara de batraci. M'agrada molt la gent que fa cara de batraci al matí, que és aquests ulls que et surten d'òrbites de que has dormit poc o que tens molta son o que t'has llevat fa poc. I es pot veure avui amb la cara de Núñez Feijóo, que no sé si ahir per vosaltres va tenir un bon o un mal dia. Ramon.
Mira, jo crec que va tenir un bon començament del dia i va tenir un final força, força dolent, amb una etapa molt negra al mig quan va sortir Òscar Puente. El seu discurs, que el vaig seguir, a mi em va semblar un bon discurs, un discurs en el qual feia un plantejament del que podia fer, sabem perfectament que no serà investit president, però bé, va fer un bon discurs, contundent, convençut, i va enfocar el que ell volia sobretot centrar, no?, les contradiccions que impliquen el fet de que, des del seu punt de vista, hi hagin conceptes anticonstitucionals amb les sessions o amb els acords que pugui establir el PSOE per a investir Pedro Sánchez amb els grups nacionalistes. Però, anoi, li va sortir Òscar Puente, i aquí és on és curiós, perquè li va canviar absolutament tot el guió que tenia previst. Sembla estrany que fins i tot aquestes alçades de la pel·lícula no coneguin a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha estat a Vietnam, i quan algú ha estat en una situació tan límit com aquesta, te'n pots esperar qualsevol cosa, i que alguna carta tenia amagada, doncs, bueno, en aquest cas, Òscar Puente, un personatge dels més contundents a dintre de les files socialistes, i que va desviar completament tot el que havia sigut l'atenció inicial del debat. Per tant, l'objectiu que tenia els socialistes, que és que no es parlés d'amnistia, que no es parlés, o que se'n parlés menys, que no es parlés d'autodeterminació i que se centrés en qüestions més folklòriques com la intervenció una miqueta, no, fora, en alguns moments molt dura d'Òscar Puente, doncs ho va aconseguir plenament, i això va fer que, imagino, l'objectiu que havia plantejat des del minut zero Feijó quedés francament desdibuixat. Dit això, per mi un bon discurs, un discurs d'un bon líder, d'un bon orador parlamentari, però que, noi, davant de Sánchez o davant de les estratègies de Sánchez, s'ha d'anar molt en cuidado.
Ara Gómez.
No, jo no estic pas d'acord. A mi em va semblar un discurs absolutament... Diu que no volia participar al Club de la Comèdia i no va fer res més que participar en un Club de la Comèdia a l'engròs. És a dir, no pot parlar de que canviarà la legislació laboral quan s'ha oposat completament al salari mínim interprofessional. Tot allò que va dissenyar de cara al futur és allò que s'ha oposat de forma sistemàtica en els darrers 4 anys al Congrés dels Diputats. Centrar un projecte de futur que tu saps que està absolutament invalidat per la teva entossidiment en voler anar de mà de la Vox i no mirar de cara al futur, és a dir, l'Espanya plural no pot anar mai lligada a la mà de Vox, i el PP, fins que no entengui això, doncs es quedarà a l'ostracisme perpètuo. Per tant, em va semblar un discurs fora absolutament de tota normalitat democràtica, perquè si tu vas a una sessió d'investidura has d'intentar convèncer aquells que saps que no et votaran d'entrada, almenys això és la teòrica parlamentària, hi ha una sèrie de gent que no em votarà, doncs jo faig un discurs perquè aquesta gent me voti, no contra aquests que teòricament, aquests 4 vots que jo necessito. Per tant, em va semblar absolutament fora de lloc. I en quant a l'Òscar Puente, doncs la veritat és que em vaig quedar molt parada, m'imagino que com tothom, amb aquest senyor que té nom d'actor. És evident que les formes potser no són les adequades per un congrés, però no vindrà el PP a donar lliçons de formes. Encara me'n recordo quan va començar tot el congrés, precisament el Josep Borrell va fer el debat de política general i van començar a patalejar d'una manera absolutament de pati de col·legi impròpia. Per tant, lliçons de modos poc. Val. No sé, jo diria aquest resum de que estem tots pendents d'un fil, perquè tot això que acabo de dir, d'aquí una hora pot ser tot el contrari, 4 persones que encara estiguin de la mà del Felipe González o de l'Alfonso Guerra poden canviar de vot, i tot allò que hem dit, tot allò que estem projectant de cara al futur, pot quedar amb no res, no ho sé, tot massa volàtil.
Des de Madrid ho veig això francament difícil, però en fi, impossible. No se sap mai. De totes maneres, no oblidem que les llistes d'últimes eleccions les va confeccionar amb el vistiplau del propi Pedro Sánchez, amb la qual cosa jo crec que, vaja, hi ha poca possibilitat de sorpresa. Veurem. I no oblidem que, a més, és amb alçada la votació. Vaja, via veu. Amb alçada vull dir via veu. Letrado, Melero.
Bueno, jo trobo que el Feijó, per començar, va fer bé de presentar-se a la investidura. Encara recordo quan el 2017 la Inés Arrimadas va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i no va voler passar per aquest tràmit, per aquest tràngol, per dir-ho d'alguna manera, les veus que es van aixecar dient-li que era covard, que havia fet d'excessió de les seves funcions i que havia privat els seus electors, com a mínim, de l'oportunitat de sentir com seria ella i el seu programa com a lideressa de l'oposició. Per tant, en aquest sentit, em sembla que com a respecte a les formes democràtiques i el compromís amb els seus electors, el Feijóo va fer bé de presentar-se a la investidura. Un cop dit això, era una investidura perduda, i per l'únic que podia servir, i crec que per això va servir, és per cohesionar el seu partit i el seu electorat a darrere d'un nou cap de l'oposició. El seu programa era el d'un cap de l'oposició, per això les contradiccions amb la seva política anterior i amb les decisions que havia pres en anteriors legislatures, i des d'aquest punt de vista, jo que estic amb el Ramon, jo crec que va ser un discurs ben estructurat. Home, a veure, el parlamentarisme actual és força mediocre i no era un discurs com per aixecar ovacions de ningú, però bueno, una cosa que diríem a Madrid, sobretot, asseada, una cosa pulcra. Va fer bé en referir-se, al meu parer, a l'amnistia. Jo no sé per què no es vol parlar de l'amnistia. Jo trobo que aquesta és una mancança del PSOE. El PSOE, per poder tirar endavant la seva investidura passant per l'amnistia, li cal fer una gran pedagogia parlamentària i pública del que és l'amnistia.
Pues que ara no toca, Xavier.
Ja,
en aquest moment
ja la farà quan li toqui. En base a un retret que li fa el senyor Feijóo. Ja la farà quan ell cregui que ell és el candidat i que, per tant, explicarà el seu relat.
Jo no sé què faig callant com un tonto quan parlen els altres. La veritat és que no ho acabo d'entendre.
Endavant, Melero.
Però, bueno, si acabo de seguida. I, home, en quant a les formes, francament, vull dir, a l'Òscar Puente, que alguna cosa deia en sentit, les formes eren les pitjors possibles. I si el Feijóo hagués aconseguit que la seva bancada, després de la intervenció de l'Òscar Puente, quedés callada amb un silenci sepulcral, doncs potser l'Òscar Puente hagués tingut la resposta que es mereixia. Però, bueno, com el que va permetre és aquell ambient de pati de col·legi passat de voltes, doncs, bueno, al final tothom entra amb el mateix poti-poti de mala educació. Aquests dies, per raons que no fan el cas, estic llegint molt atentament els debats de la Segona República sobre l'amnistia. Bueno, és el tema del dia i s'ha de fer. Estic llegint les intervencions de tots, començant pel portaveu socialista, pel Luis Jiménez de Sua, defensant la introducció de l'amnistia a la Constitució del 1931. Noi, quin nivell, quines formes i quina educació. I no sé on estem arribant. No sé quan va començar, quan diu l'Anna, si quan patalejaven amb el Borrell o quan, però bueno, algun dia algú tindria que parar això. Perquè per agafar una tasca de repartidor d'Amazon et requereixen més formació i millor educació que per ser diputat al Congrés.
De totes maneres, Xavier, alguns dies...
Em sembla molt interessant això que ha dit ara, el Melero, que és com hem arribat fins aquí. Ahir hi havia moments a la tarda que la bancada... que les bancades eren un desastre. Hem vist imatges per televisió, ahir la nit la repetien constantment, d'imatges per televisió que eren impròpies d'un Parlament. La veritat és que em direu, no, és que a Anglaterra això ja passa. Bueno, no sé si passa, però jo no crec que siguin les millors maneres de que pugui, passar. Perdona, ara deia Ramon.
No, a Anglaterra sí que passa, piquen de peus i fan soroll, però el que no sol, per exemple, ahir, quan comencen a cridar cobarde, cobarde, jo crec que això al Parlament anglès, com a mi, no tinc la sensació d'haver-ho sentit mai. Criden, fan aquest soroll que fan per molestar el que està parlant, això sí, però no arriben a aquest nivell. Amb això estic d'acord en que realment també la Segona República havia arribat a anar garrotades a dintre del Congrés,
S'aixecaven i exhibir pistoles.
Però
el to, el nivell.
Sí, home,
el nivell
clar.
Del discurs era de gran qualitat.
Sí, bueno, ja, els que parlaven sí, però els que estaven a darrere, que feien la bancada, aquells s'esgarra...
Va acabar com va acabar.
Per tant, bueno, qualsevol temps passat no va ser necessàriament millor, però, i en aquest cas tampoc.
L'amnistia era molt controvertida el 36,
ho era?
I es va parlar molt.
Sí,
i
Xavier...
i va tenir un efecte pedagògic convenient parlar. És que s'ha de parlar de l'amnistia.
Sí, però és que ahir no era el dia... Bueno, sí, era el dia. Escolta'm, en poden parlar com vulguin, faltaria més si sóc jo per dir el contrari. Però és que ahir no li convenia, per descomptat que no li convenia, el primer que no li convenia era Pedro Sánchez parlar de l'amnistia. I ja dirà el que hagi de... L'amnistia, per cert, i l'autodeterminació,
sí,
que la va incorporar...
amb el que tenia que el Parlament de Catalunya...
Exactament, que la va incorporar tant la presidenta del Parlament amb unes declaracions, com després el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció. Ahir Pedro Sánchez no tenia cap interès en entrar en aquest meló, entre altres coses perquè ell, el seu moment serà a partir del moment en què pugui presentar la seva candidatura, pugui fer la seva intervenció i busqui els vots necessaris per poder ser elegit, que em sembla que aquestes alçades de la pel·lícula gairebé tots coincidirem que, o molt malament, això que diu l'Anna avui, que no sé d'on t'ho pot treure, però que hi hagi algun tamallazo, cosa que simplement no sembla possible, però que realment...
No, dic
doncs,
que pot ser.
Sí, home, clar, no mira, sí, clar, si cau el cel, tot sobre sota, no? Però, a veure, ja, ara per ara, em sembla que és més el que deia en Jordi, que avui en dia la impressió que hi ha és que, justament això, possiblement perquè Pedro Sánchez pensés que podia tenir un govern, podia tenir un grup parlamentari que no estigués governant, sinó que pogués fins i tot estar a l'oposició, ha fet un grup parlamentari de pedra picada. Tots són de la seva confiança i el que ha vist que li dubtava una mica el va fer saltar immediatament. I la prova és que, per exemple, quan treus un personatge com Òscar Puente ahir, que estava a la bancada no sé quan, que va trigar 10 minuts en baixar, i que quan es posa a fer el discurs és un tio que respon exactament, això sí, amb unes formes discutibles, però a la línia clara que volia Pedro Sánchez destacar. I això és el que ha aconseguit. Per tant, tot aquest tema vindrà, però vindrà a la presa de possessió quan es presenta la candidatura. Una de les coses que a mi em va sobtar ahir és que més que un debat d'investidura, en el qual es presenten propostes i es discuteixen a favor i en contra per aconseguir vots, i amb això té raó l'Anna de que havia d'aconseguir aquests vots, tot i que era impossible, és que semblava una moció de censura. Era un altre concepte del que és els tempos parlamentaris, o fins i tot, a vegades, semblava, amb més durada, una comissió de control al govern. És a dir, no hi havia el que és la intervenció del president o del candidat a president per explicar què és exactament el seu projecte. I va ser-hi en la seva intervenció inicial, però després allò es va desviar cap al tu més, al retreure's... Em va donar i sobretot el to, aquest to agre dels insults, dels crits, tot això que, home, insisteixo, la Segona República anaven una mica més enllà, fins i tot, i es donaven garrotades, però en aquest cas concret, ahir la gent que està... I amb això vaig donar una mica de la raó a la presidenta del Parlament, Francina Armengol, quan deia la gent que ens està veient, què deu estar pensant? Doncs bé, la gent que estava veient estava pensant que els seus problemes per arribar a final de mes allà no en parlaven, que els seus problemes a l'hora de buscar si tenen escola per poder pagar les escoles o per poder pagar la universitat o per poder els estudis o per... Tot aquest tipus de coses, això ahir va passar, va ser absolutament obviat. I crec, sincerament, que en bona part és una mica l'obligació que té el candidat que es postula per ser president, encara que sàpiga que no sortirà.
No, però ho va intentar, i crec que una de les coses bones del discurs del Feijóo, encara que només sigui per un hipotètic futur, és que jo vaig veure un discurs que intentava centrar el conservadorisme espanyol inclús en conceptes que provenen de la pròpia socialdemocràcia, el que es referia a l'atur, al món del treball, a les comunitats autònomes més desafavorides. En aquest sentit, jo crec que es desmarcava d'una política integrista o d'extrema dreta i intentava fer avançar a un partit conservador europeu amb una línia molt moderada, molt prudenta.
Sí, prudenta. No, ja he dit que per mi el discurs inicial seu...
Debat.
Sí, poder no, Anna, però jo crec que el seu discurs inicial va anar per aquí, i amb això coincideixo amb el Xavier.
Aviam, Anna...
No, que jo no ho veig així, perquè, és a dir, primera, comença una moció de censura, això estic d'acord amb el Ramon, semblava una moció de censura, però una moció de censura amb la qual tampoc tens els vots per superar-la. I això d'aquest discurs de la dreta moderada europea, jo no ho vaig veure, perquè només començar, primera ja dono les gràcies a Vox per la seva gran capacitat de donar-los suport, vaja, no al lugar. Després, tot el contingut que va anar desenvolupant, tot, és allò que sistemàticament ha votat no al Congrés, tot. Per tant, quin és el discurs de la dreta moderada? Si tot allò que has pogut fer durant 4 anys, no sé, el PSOE ha estat moltes vegades a l'oposició i ha donat suport amb aquelles coses macroeconòmiques o macrosocials que considerava que era un bé pel conjunt de l'Estat, i el PP ha votat sistemàticament a tot, que no, fins i tot al salari mínim interprofessional. Per tant, jo aquest discurs de dreta moderada no el vaig veure per enlloc.
Home, doncs justament per això, perquè va canviar de criteri. Per això és una dreta moderada. Vull dir que abans era una dreta molt radical en què es votaven en contra de tot, i en canvi ara algunes coses les deixen, les aproven.
Bueno, va dir que ho faria, però en aquests 4 anys que ha governat no ha votat absolutament res a favor del desenvolupament social o laboral de l'Estat espanyol.
He de dir que efectivament també Pedro Sánchez té cara de batraci, és a dir, han dormit poc tant el candidat com el que ho serà després. Crec que Núñez Feijóo respondrà. Arnau Mañé, Armenteres, sembla que serà així, eh?
De fet, encara no està clar, perquè Aizpurua està a punt d'acabar el discurs. Veurem si Feijóo intentarà o voldrà respondre un per un a Bildu i al PNB. Ho sabrem d'aquí pocs segons, perquè la portaveu de Bildu ja ha comentat que està acabant el seu discurs. Per tant, ara sabrem si Feijóo respon individualment a l'Esquerra Verzale o si empaca els dos partits bascos.
Aquí també hi ha un altre missatge molt concret, que és que Mercè Aizpurua probablement no utilitzarà els 30 minuts que té. En aquests moments s'emporta 20 i mig, i per tant, si no utilitza els 30 minuts, és una mica menys tenir també el candidat, perquè tampoc té tantes coses a dir-li.
De fet, fonts del PP asseguren que ell està tranquil, que té clar que la feina està feta, més enllà de com anés el debat d'ahir. Sí que és veritat que la paraula és resignació. Feijóo està resignat perquè no ha pogut protagonitzar el cop d'efecte del seu debat d'investidura, però tot i això, ell diu que ha d'acabar la feina, que avui serà amb aquesta primera votació fallida.
Aquí hi ha una imatge que paga molt avui, Jordi, sí, que és la cara de somriure dels diputats del PSOE. A més, n'hi ha molts que estan arribant molt tard. Carmen Calvo acaba d'entrar a l'hemicicle. Carmen Calvo encara és diputada. Sí. Acaba d'entrar a l'hemicicle res, fa un parell de minuts. I, de fet, a la cafeteria hi ha diputats i a les escales que baixen de la cafeteria, planta 3 fins a baix, i veu gent que va tard.
No respondrà Alberto Núñez Feijóo, va directament al PNB, que diria que intervendrà Aitor Esteban, efectivament. Per tant, Alberto Núñez Feijóo, que no respon individualment a Bildu.
Li ha dit alguna cosa a Feijóo,
Li ha dit alguna cosa, sí.
S'ha posat a parlar un moment, el que passa que els micros són els que són, i és allò que passa, que hi ha molta cosa dins l'ambient, però no podem transmetre des de l'interior de l'hemicicle, llavors no sabem què li ha dit.
Anem a escoltar com ens ve Aitor Esteban, que sempre és brillant amb la seva oratòria.
Egunon, Andrea. Diputado Jano Andreo.
Comença per la mosquera.
Egunon.
Mira, escoltem la traducció, si voleu.
Llevamos 6 meses. Largos. Llevamos meses largos que han servido para poco.
No porta, perdó, Núñez Feijóo no porta el pinganillo, no?
No, ja van dir que el PP no faria servir aquest auricular mai, que llegirien de la pantalla davant de l'hemicicle.
Hauríem de veure si Pedro Sánchez se'l posa. Ahir sí que se'l va posar Pedro Sánchez a l'auricular.
Que, per cert, deixa'm dir que ahir va haver-hi una pífia d'un diputat regional del PP de Madrid que va dir que quina tonteria haver de posar una a la pantalla amb el subtítol en castellà, que no feia falta, i va haver de sortir un periodista dient-li que ell té problemes auditius i que per això es posa aquesta pantalla, per la gent que té problemes auditius i que pugui llegir la transcripció del que estan dient els diputats. I clar, se l'ha de menjar amb patates. Un moment, que són les 9:26, de seguida tornem aquí al Món a RAC1, des del Congrés dels Diputats i també des del Parlament de Catalunya. Algun dia ens hauria de preguntar que quan hi ha una sessió d'aquest tipus d'un debat d'investidura ens faci a tots gràcia que els diputats i diputades siguin fotent-se el croissant al bar en lloc d'estar on pertocaria, perquè avui no és un dia, diguem-ho, de treball. Avui és un dia per estar a l'hemicicle, que poca estona hi haurem d'estar aquest matí. Un segon.
Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World. Made to scream. Made to remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues de Carrefour. Perquè fins al 28 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés tens el plàtan de Canàries a només 1,25 € al quilo. Vàlid a la península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri 2 setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 € amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Si per tenir un bon preu has de renunciar a una fibra boníssima, a gigas que acumules o comparteixes, al 5G, a un servei de qualitat i a un preu definitiu, és que tu no ets de Gestel. Perquè Gestel pots tenir tot això per només 43,95 € preu definitiu. Truques al 1510.
Senyor, plaça de Catalunya de Barcelona.
Doncs a veure, és que estem a Girona. A veure com t'ho explico. Hauries d'agafar aquest carrer a la dreta, després el segon a l'esquerra, després... Bé, mira, que agafo el cotxe i t'hi apropo jo, que són tres horetes de res.
Aquest 29 de setembre pots convertir-te en amo del temps si guanyes el pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros. Així que tindràs tant de temps que no t'importarà perdre'n una miqueta. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Mi primera vez duró muy poco.
Tenía uno nuevo cada mes.
Hacía mucho que no dormía del tirón.
Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts de deu enclavats del matí, d'aquí una estona, recordeu avui Madrid DF amb Enric Juliana, Pablo Iglesias, Magda Uranic, Anton Losada i Lucía Méndez, aquí al Món RQ des del Congrés dels Diputats, però ara també estem pendents del Parlament de Catalunya, perquè recordem que des d'ahir el debat de política general i avui li toca el torn i de fet ho estava fent, suposo que encara deu estar, Salvador Illa, el cap de l'oposició. Adrià Santasusagna, Parlament.
Doncs sí, justament està parlant de la situació política, ha avisat que compten tirar pel dret el govern en referència a la possible via unilateral i diu que la situació actual és una oportunitat per Catalunya i Espanya i que té transcendència europea. Escoltem Salvador Illa.
I algun moble hem de deixar. No tirem la casa per la finestra. Ni tirar pel dret, pensar primer en el país, ni tirar la casa per la finestra. Moltíssimes gràcies.
I acaba el discurs de Salvador Illa, que també ha demanat que no es, que ha dit que no és el moment ara de fer carreres, a veure qui té més protagonisme en relació, llançant aquest dart, a Esquerra i també Junts per Catalunya, en aquest conflicte que hi ha, per veure qui té més protagonisme en aquesta negociació a la investidura. Aquest ha estat el missatge que ha deixat anar al final relacionat amb la investidura espanyola Salvador Illa, i ara serà el torn de rèplica del president Pere Aragonès, que respondrà un per un a tots els grups. Calculem més o menys que per cada grup tot plegat durarà una hora, per tant ara tindrem més o menys un quart d'hora, 20 minuts de rèplica del president i després tornarà a intervenir Salvador Illa. Ara quan veiem Pere Aragonès ja al seu faristol, a punt de respondre al cap de l'oposició.
Consellers,
senyores i senyors diputats, senyor Illa, molt bon dia. Vostè ha començat la seva intervenció posant de relleu molts dels actius que té aquest país. I ho celebro. I ho celebro perquè, en primer lloc, significa un canvi de discurs respecte a la decadència en la que s'havia instal·lat Catalunya en els 10 darrers anys, que és el que vostè ens havia estat explicant fins ara. I certament, Catalunya té uns actius extraordinaris en l'àmbit de la recerca, per cert, amb finançament important del govern de Catalunya, que seguirem proveint.
Això diu en directe Pere Aragonès, el president Aragonès, escoltant aquí el món a RAC1, a les 9:33 minuts. No sé si hi ha alguna novetat des de la vostra posició, Laia, Sílvia, Colomer, Solanes...
Sí, estem aquí seguint també el discurs de Salvador Illa i Pere Aragonès. El que podem afegir és això, que aquest missatge implícit de cara a la investidura, però ni una paraula tal qual, ni d'amnistia ni d'autodeterminació.
I en aquest sentit, sobre l'amnistia, doncs estarem molt pendents del següent grup a intervenir, que serà Junts per Catalunya, que ahir ja van deixar clar que no els va fer cap mena de gràcia que el president Aragonès parlés de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, i molt pendents també de quina nota posen el govern. Recordem que fa justament un any, en el debat de l'any passat, van plantejar aquesta moció de confiança al president de la Generalitat, que va fer doncs precipitar la seva sortida del govern.
De totes maneres, si em permet, Jordi, sí. Estava pensant ara respecte d'aquest debat de política general del Parlament de Catalunya, amb altres circumstàncies, si no s'estigués jugant el que s'està jugant a Madrid, amb 33 diputats, Esquerra Republicana gairebé estaria tremolant, perquè aquí, en qualsevol moment pot sortir algú que et digui, escolti, jo presento una moció de confiança o presento una moció de censura per tal d'intentar fer o construir un nou govern. Això no li passa pel cap a ningú en aquests moments, a ningú, diguem-ne, dels que tenen possibilitats de poder-ho fer, no?, en el Parlament de Catalunya. Per tant, de quina manera la interacció entre el que passa a Madrid i el que acaba passant a Catalunya marca realment un debat, que ara mateix el to que hi havia entre Salvador Illa i el president Aragonès, doncs era, no dic curt, sí, podríem dir fins i tot cordial, no?, pel que començàvem a sentir, no?, hi havia allò per aproximacions. És ben bé que la política té els seus temps, i ja t'ho dic, amb 33 diputats aquest possiblement serà un dels debats de política general més tranquils que viurà el president Aragonès. 33, de 135, imagina't.
Sí, sí. Mònica Hernández, algun comentari que no t'hem escoltat?
Sí, volia, abans ens havíem quedat amb el debat que hi havia sobre si Feijóo havia fet un discurs de dreta moderada o no, el debat que hi havia entre l'Anna i el Ramon. Per mi Feijóo, com deia en Melero, sí que va fer un discurs ben estructurat, però a mi em va sonar totalment anacrònic, incoherent, i en moments el vaig veure abatut, i realment el cop d'efecte del PSOE amb l'aparició d'Òscar Puente per mi va aconseguir el que buscava. El to sí que és discutible, el to d'Òscar Puente, per mi, però crec que van aconseguir deixar fora de lloc a Feijóo. I per mi, ahir vaig veure un Feijóo, i ara ho parlàvem durant la publicitat, que ja s'està entregant a la línia dura que marca José María Aznar, no?, i que està totalment lligat de mans i peus pel fet de tenir a Vox com a únic aliat, i o canvia el discurs o vira cap a una altra banda, o el Partit Popular, jo crec que estarà molt de temps mirant-s'ho des de l'oposició.
Sincerament, a mi em sembla que en Feijóo això de Madrid li va gran.
Sí, també ho deia, que és un fenomen local, Feijóo,
que ell
no?
És, bé, que, per diverses raons vaig tenir ocasió de conèixer-lo una mica quan estava de president de Galícia, i allò ho portava, no et dic amb la gorra, però pràcticament. Vull dir, tenia una situació, primer tenia majoria absoluta, esclar, així és qualsevol, no? Però és que a més sí que tenia una gran capacitat de connectar amb la gent. Parlava sistemàticament amb gallec, amb els gallecs. És veritat que el Partit Popular ha fet un gran avenç amb el tema de la normalització lingüística del gallec a Galícia amb la seva gestió. Per tant, sí, és un home que ara es troba enmig d'una contradicció brutal, perquè, sí, primera, els... Perdona, Jordi.
No, digues, acabes.
No, els que l'envolten són autèntics voltors i li volen arrencar hasta les orelles, però és que paral·lelament li fan fer dir coses, i fan fer coses que ell no feia quan estava anteriorment allà. Per exemple, el tema de la llengua. Ahir va haver de sortir a dir fins i tot, no, si és que jo a Galícia amb el meu avi no sé què, i li parlava a l'abascal de què parlava amb la seva iaia en gallec, no? Vull dir, és a dir, és un home que està fora del seu marc normal, i sincerament, per resumir el que deia abans, jo crec que això de Madrid li va gran.
Està fora i està sol dins del partit.
I a més
també
està molt sol, sí, està molt sol.
Si no sé, deixeu, hi ha una cosa que avui ha passat molt desapercebuda, però que em consta que dona un... Ui, estic parlant no del present, ni del que està passant avui al Congrés, ni del que està passant avui al Parlament de Catalunya, sinó del que pot passar si finalment Alberto Núñez Feijóo no perd el debat d'investidura i el rei, probablement dilluns, li dona les claus del Congrés perquè intenti fer govern a Pedro Sánchez, que la negociació amb Junts per Catalunya era una condició sine qua non. Avui ha passat molt desapercebut en general, molt desapercebut, però en canvi avui hi ha una sensació, no sé si la paraula és de victòria, però sí de s'està fent la feina amb una notícia, i repeteixo que això... Com?
Dic lo de la Interpol, no?
Sí, senyora.
Sí, senyor.
És a dir, que el govern espanyol hagi demanat a l'Europol que deixi de qualificar l'independentisme català com a terrorista, aquesta notícia és un avenç importantíssim a la negociació de Junts amb el PSOE.
Sí, senyor.
Molt, 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 molt important, perquè és una de les demandes que Junts per Catalunya va posar en una condició sine qua non per la investidura de Pedro Sánchez i que la Moncloa ja ha complert. Per què? Doncs perquè l'últim informe de l'Europol, tant l'independentisme català com l'independentisme basc apareixien sota l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, i que l'agència policial va confirmar que els qualificava d'aquesta manera seguint els informes que havia enviat a Espanya. Doncs bé, ahir el Ministeri de l'Interior, ergo Fernando Grande Marlaska, va sol·licitar ja formalment que rectifiqui aquesta informació i asseguren que l'informe enviat per l'Estat hi havia un error i que només volien descriure com a terroristes moviments independentistes concrets, concretament dos, que eren ETA, òbviament, i el de resistència galega. Jordi de Planell, tens alguna informació més respecte a aquesta informació?
Junts considerava, com ara comentaves, que aquesta havia de ser una línia vermella que s'havia d'abordar sí o sí abans de la investidura per dos motius. El primer és perquè entenien que aquest comunicat que es va enviar a l'Europol d'alguna manera s'oferia un paraigua legal perquè jutges de l'Audiència Nacional, per exemple, poguessin investigar accions del moviment independentista com a actes terroristes. Consideraven que això al final emparava aquest tipus d'investigacions i creuen que ara, si això decau, serà una mica més complicat. I també posaven altres exemples. Diguem, per exemple, que hi ha estudiants identificats per la policia per participar en actes del Tsunami Democràtic que quan demanaven un visat per anar a estudiar al Regne Unit, per exemple, no l'aconseguien perquè constaven en bases de dades com a investigats per delictes terroristes que es compartien amb altres policies europees. Per això consideraven que aquesta era una línia vermella que s'havia d'abordar sí o sí perquè forma part d'aquesta voluntat de desjudicialitzar el conflicte polític, no només pel que fa als líders independentistes, sinó a tota la societat civil que d'alguna manera o altra ha patit també els efectes de la persecució judicial.
20 minuts i les 10 en punt del matí. Algun comentari sobre el tema?
Sí, és que a més és especialment rellevant perquè és que si no es feia això, difícilment pot justificar que tu estigués negociant un suport en el govern amb els que tu mateix consideres que són terroristes. Perquè, en definitiva, quan tu parles de l'independentisme català, evidentment hi has d'incloure, se suposa, Esquerra Republicana i Junts, no? No necessàriament els grups hipotèticament armats que no existeixen, perquè no sé d'on t'ho va treure això la policia espanyola, de que hi havia aquests grups armats. Per tant, jo estic absolutament d'acord amb tu, Jordi, avui fins i tot abans de començar la tertúlia ho comentàvem, perquè era una de les notícies que segurament ha passat més desapercebuda, però que té una transcendència vital, i sobretot demostra dues coses. El tema del canvi de la llengua, per exemple, al Congrés, que es pugui parlar en català, en basc i en gallec al Congrés des d'ahir, el fet de que es va produir el debat d'ahir. O, per exemple, això mateix que acabes de dir, que són previs a la sessió d'investidura que es viurà a partir de la setmana vinent, quan se li encarregui a Pedro Sánchez fer-ho, ja forma part d'aquestes peticions que ha fet Junts, i que també havia fet Esquerra Republicana en alguns casos, de que hi hagin fets, allò, com deien, cobrar per avançat, per entendre'ns. Doncs bé, en alguns casos... Manem? A la bestreta, exactament.
Sí,
a la bestreta, no? A fer una bestreta. Que hi ha coses que no podran ser, evidentment no podrà ser la llei d'amnistia, perquè ja és impossible per terminis que abans de la presa de possessió del nou president pugui estar llesta, però sí que hi ha gestos concrets que fan pensar que està això ben encarrilat.
Va ser una carta del CITCO.
Jo només una
va
cosa
ser una carta del CITCO, Jordi. Perdona, Anna, va ser una carta del CITCO que es va enviar directament a l'Europol per rectificar aquesta que qualifica Junts per Catalunya un error, però repeteixo que el fet que hi hagi una carta enviada per part del Ministeri de l'Interior i del CITCO cap a l'Europol diu, és considerat per Junts per Catalunya un pas molt, 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 molt important. Anna Gómez, deies...
No, que estic completament d'acord. M'han agradat les paraules que he sentit de Salvador Illa, M'agrada aquesta decisió, m'agrada cap a on camine, m'agrada molt la lletra del que estic sentint, però clar, no oblidem que tot això servirà per posar-nos al 2017, tant l'amnistia, amb les pautes en què s'acordi, com l'indult prèviament, com això de l'Europol, etc, etc, és per situar-nos en una situació d'estabilitat. Però per allò que vam anar a votar 2 milions de catalans no era per això, no era per situar-nos abans del 2017, era per caminar cap al futur. Per tant, tot això es podrà considerar important si aquest diàleg o aquest camí cap a la normalitat fruit, té un fruit que vol dir que hi ha un pacte de futur perquè Catalunya pugui votar, si no, no servirà de res i per tant hem de vigilar que no ens tornin a enganyar, que ja ens han enganyat moltes vegades. Per tant, sí a tot, m'agrada molt la lletra, però encara espero llegir la lletra petita, perquè si no, per situar-nos en el 2017 no calia caminar tant, m'entens? És a dir, esperem una miqueta més a veure què es pot realment ficar sobre la taula. Sense maximalismes, d'acord, no està la situació per maximalismes, perquè ja veiem on ens condueixen, però evidentment també sense que ens prenguin el pèl.
Javier Melero?
Bueno, era manifestament un error i a més era mentida, per tant la rectificació, vamos, no trobo ni que sigui ni una concessió a tenir en compte, és una rectificació que es tindria que haver produït d'ofici. Ara, si la percepció és que tot això serveix perquè es vagi consolidant un clima de reconciliació, benvinguda sí.
Sí, però Xavier, sí que és veritat que quan l'Europol té una informació d'aquest tipus actua en conseqüència i aquesta informació li proporciona el govern espanyol a través del Ministeri de l'Interior.
El que dic és que el govern tindria que haver rectificat d'ofici, no en el marc de cap negociació.
El que no estic d'acord és que crec que fos un error. Ara diuen que és un error, però que això en el seu moment hi va haver-hi una voluntat explícita per poder fer-ne un seguiment dels moviments independentistes.
Crec que és un error o mentida.
Sí,
però
vale,
Melero, com no n'hi ha hagut de voluntat explícita per rectificar-ho, no t'ho deies, haurien d'haver actuat d'ofici, no ho han fet,
no,
per tant
clar.
Això de l'error estic amb el Ramon, és una inventiva d'ara.
És una mentida, que ara resulta que s'inventen per dir, escolta, no va ser un error, sí, ja, i que tal dia farà un any, però que realment hi havia una voluntat i això suposo que devien parar i justificar altres accions, com les de Pegasus, no en tinc ni idea, no voldria posar la mà al foc, però altres accions com les de Pegasus, intervencions de telèfons o controls del que puguin fer els determinats líders del món independentista. Benvingut sigui en qualsevol cas, perquè estem tant el que avui s'està sentint al Parlament de Catalunya, que és un to completament diferent, un to en el qual evidentment ningú anirà a la iugular o com a mínim per part dels grans partits no iran a la iugular del president Aragonès i per tant li donaran carta blanca perquè pugui continuar com a mínim un temps més com a president. Com el que estem sentint amb aquestes notícies respecte de buscar un acord que jo no estic d'acord amb el que deia l'Anna. Escolta'm, el que va passar el 2010...
Un instant, Ramon Rovira, un instant. Vale. Anem cap a l'interior de l'hemicicle perquè ha acabat ja Aitor Esteban i ara la resposta serà de Núñez Feijó als dos partits bascos. Armen, Arnau...
Sí, ara aquest cop sí, Feijó decideix respondre conjuntament a Bildu i al Partit Nacionalista Basc. L'escoltem.
Que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA. Y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor.
Ha sortit ETA, ha sortit d'hora. La primera frase, Feijó, que ja treu aquesta carta.
Aplaudiments a...
Els 15 minuts de discurs d'Aitor Esteban, bàsicament, els ha dedicat a dir-li a Feijó que no és un estadista, que només té un amic que és Vox, que per sumar els seus vots i començar a parlar hauria d'arrestar els 33 de l'ultradreta i que no tenen res a pelar l'actual PP amb el Partit Nacionalista Basc.
No se crea usted, señora Izpurúa, que me ofende en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
I de moment un to molt baix, que confirma venir aquest aquí, sentiment de resignació de Feijó.
Un riu marxa i pirua.
En nombre y representación de Sortu Bildu hablar de reaccionario... Cuando ustedes tienen la patente europea de ser una formación política reaccionaria, es una de las cosas que uno aprende en el Congreso de los Diputados. No, señorías, como ustedes no hay nadie en España. No. No mezclen ustedes el soberanismo de Bildu con ningún soberanismo catalán o gallego. No. No hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma de España. Ninguno. No.
No se puede mezclar el soberanismo vasco con el soberanismo catalán o gallego.
No son ni Junts, ni Esquerra, ni el Bloque Nacionalista Galego.
Ostras.
Ustedes son otra cosa. Ya entiendo que se rían. Se han reído de España durante tanto tiempo y lo siguen haciendo, que les da igual. Pero fíjese, yo me quedo muy tranquilo porque le puedo decir lo que pienso desde hace mucho tiempo y no pude decírselo hasta ahora. Por tanto, lo de los maratones del señor Aitor Esteban, algo de eso sí. Ahora bien, que tenga cuidado el señor Aitor Esteban con los maratones, porque ustedes le están empezando a ganar al PNV.
Una part del discurs d'Aitor Esteban també ha anat a criticar Bildu, acusant de ser un partit que menteix perquè van basar tota la campanya electoral en dir que el PNV tenia un acord amb PP.
La patente europea de un partido reaccionario la tienen ustedes, señores de Bildu, y ahora resulta que le llaman otra vez el régimen del 78. Yo vengo a salvaguardar el régimen del 78, sí. La democracia del 78, la que le permite a ustedes estar aquí, a pesar de todo lo que han hecho. Fíjese qué grandeza la democracia del 78, que personas como ustedes pueden estar aquí. Es verdad, señoría, que usted ha hablado mucho del Partido Popular y veo que nos conoce bien. La verdad es que han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular. Lo que también hemos aprendido hoy es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu. Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos, tenemos que estar agradecidísimos a Bildu.
Aquests aplaudiments, quin sentit tenen? Perdó.
La pregunta retòrica. Que les menteres.
I
la bancada del PP a peu dret, eh? No tots.
I això és una vergonya, Jordi. Assimilar ETA amb Bildu és una absoluta vergonya, de veritat. Moltes gràcies.
Amenaza usted que muchas leyes en la próxima legislatura estarán con el sello de Bildu. Buena amenaza. ¿Y esas leyes también van a estar con el sello de Junts y con el sello del PNV? Porque si no, no habrá leyes.
Por tanto, perfecta si la investidura de Pedro Sánchez.
Leyes sí,
que Bildu le va a regalar al conjunto de los españoles van a tener también el sello de Junts y el sello del PNV, ciertamente, señorías...
Bueno, és un discurs que es desmarca clarament del de José María Aznar, que apel·lava al basta ja d'ETA per lluitar contra l'amnistia, per donar amb uns partits independentistes com són Junts per Catalunya, com demana Junts per Catalunya Esquerra.
Busca, no dic una complicitat, però sí com a mínim diferenciar molt clarament el que és Bildu del que les altres formacions, no? Més que rep el que pugui ser en el futur. Ara, que vagi en compte, perquè el que ha dit té tota la raó. Les pròximes eleccions, que són aquí a la cantonada, Bildu pot ser la primera força política al País Basc.
Bueno, que vols lluitar contra el PNV,
clar. Ja, però és que potser t'ho has d'entendre perquè, encara que sigui des de l'oposició, perquè serà qui pugui tenir potser el govern. És a dir, que...
Digue'm.
Digues, què et sembla?
Bueno, a veure, el problema basc és un problema que ja sabem tots, que quan t'hi fiques aquí et fiques realment en un territori molt complicat. Estic d'acord amb l'Anna, vull dir, vincular Bildu, el Bildu d'avui, amb el terrorisme d'ETA, em sembla més que desafortunat, o pitjor que desafortunat. El que passa és que pel Partit Popular l'herència de la sang vessada per ETA encara hi compta i pesa molt. Lamentablement.
Anna, alguna cosa més?
I l'herència de molts espanyols, els hereus de la dictadura encara pesa i pesa molt. Si anem tirant enrere no sé on podem arribar, m'entens? Jo trobo que podreu dir que ahir, que si l'Òscar Puente això, que si el Congrés allò, però lo d'avui, aquest discurs, encara que sigui amb un to de capellà del senyor Feijóo assimilant Bildu a Meta, em sembla el més vergonyós que he sentit fa dies al Congrés.
A mi em sembla que és el que dèiem abans, que ell vol posar una ratlla vermella entre el que és, encara que evidentment no hi estigui gens d'acord i els de, diguem-ne, no, de cap de les maneres sigui també la seva visió, amb Junts, PNB i Esquerra Republicana i Bildu, i per això fa aquesta diferenciació que li permet fer un gest, moviment, una miqueta de dir, escolta'm, aquests, potser algun dia encara m'hi podria entendre. Algun dia.
Per mi no és el més vergonyós que he sentit en els...
Mònica.
Perdona, Anna. Per mi no és el més vergonyós que he sentit en els últims anys al Congrés, perquè malauradament hem tingut últimament declaracions, sobretot en el moment de la llei del només sí és sí contra la ministra Montero, que eren demencials, però sí que crec, com diu l'Anna, que tornem a l'anacronisme del PP, és a dir, prou ja de comparar Bildu Meta, passem pàgina d'això. I dir, és que no podem avançar, és que no es pot fer política així. I llavors, això sí que és vergonyós. Però, insisteixo, pel to he sentit discursos molt pitjors al Congrés.
No, i a més, sobretot, perquè si alguna cosa se li pot atribuir a Bildu és que en un moment determinat ajudés d'aquella barbària que era ETA, doncs tot el que era la violència, tot això, que no tenia més futur i que estava absolutament esgotat en un moment determinat, però que existia i que encara tenien capacitat de matar, doncs reconduir-ho cap a un projecte polític. I això, home, no dic que se'ls hagi d'agrair, però com a mínim tampoc anar-los vinculant cada dos per tres a ETA, doncs home, tampoc fas cap favor, perquè realment no és ben bé així.
No, i que s'aclari, perquè el mateix Feijóo fa, no sé, 15 dies va dir que qualsevol reforma de l'estat espanyol que tingués que canviar algunes de les pautes actuals envers les autonomies hauria de passar per un pacte d'estat, i la gent va dir, oh, mira, el Feijóo, però va tardar 48 hores, en Pic el va trucar Aznar, això es va acabar, per tant el PP també s'ha d'aclarir si vol estar exclusivament amb l'extrema dreta i per tant allí es quedarà anys i panys, o afrontar la segona transició, que és el que, pel que estem la majoria de la gent, crec.
Val, estem a punt d'acabar, però abans de Planell, volies fer un comentari des del Congrés als diputats?
Sí, perquè en relació a aquesta comparació entre Bildu i ETA que estava traçant Núñez Feijóo des del faristol, obvia, per exemple, que Òscar Matute, que és el número 2 de Bildu al Congrés, va rebutjar sempre públicament la violència d'ETA, ho va fer, per exemple, des d'Esquer Batu a Verdeac o des del moviment Alternativa, i de fet es va manifestar al costat del PP contra l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Això ell mateix ho va recordar en el debat dels portaveus dels grups parlamentaris que es va fer durant la campanya electoral a Televisió Espanyola, en un intercanvi de retrets amb Vox, i va deixar descol·locat el representant de Vox en aquell moment.
Són les 9:56. Un instant, acomiadem aquesta primera tertúlia i de seguida començarà la segona. Madrid DF, aquí al món a RAC1.
RAC1. Tant de bo fos així de fàcil acabar amb aquest embús. Ara sí. Bon dia. Good morning. Alleugereix l'embús ocasional en despertar amb Dulcolaxo i obre la porta a un gran dia. Alleujament del restrenyiment ocasional a partir de 10 anys. Amb Bisacodil, de Sanofi o Pela. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Des de l'Ireco volem donar-te les gràcies per ser l'heroi de l'oficina. Perquè canvies el tòner, omples d'aigua la cafetera, recarregues els folis de la impressora.
I aconsegueixes les millors marques per a tot el que necessita el teu negoci a l'Ireco.es. Fes ara la teva comanda fins amb un 50% de descompte en material d'oficina i guanya una subscripció de cafè gratis valorada en 1.000 euros. Condicions a l'Ireco.es.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Demà és l'últim dia. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
El Festival de la Velocitat escalfa motors. Fanatec GT World Challenge. Del 29 de setembre a l'1 d'octubre, l'adrenalina de les curses de GTs més importants del món al circuit de Barcelona-Catalunya. Trobada d'ultracars. Valentino Rossi sobre l'asfalt. I per primer cop, proves d'acceleració a la recta del circuit by Ball Race. Atrapa la teva entrada a festivaldelavelocidad.com. Infants entrada lliure. Aparcament gratuït.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix el teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Henko, un espectacle emocionant inspirat en les bandes sonores més commovedores de tots els temps. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrí, Star Trek, Esmorzar amb Diamants, Harry Potter i El Calze de Foc i moltes més. El 8 d'octubre a l'Auditori, Henko, l'espectacle que et transformarà. Entrades a la venda a filmsymphony.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la...